Bon dia, són 2:15, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, fent un repàs amb titulars, a través de titulars, amb Dolors Lieuri. Dolors, bona tarda.
Bona tarda.
Els operaris de l'empresa que fa l'enderroc de la nau central de la fàbrica Llobet Gurí traslladen aquests dies part de la runa a la zona de l'aparcament del FAB.
Segons ha explicat el tinent d'alcaldia d'Obres Públiques, Jordi Sitjà, els operaris fan una selecció prèvia de la runa deixant només els totxos i maons. Allà, a l'esplanada de l'aparcament del Far, amb una màquina trituradora, s'esmicolarà i es compactarà per després fer una estesa per tot l'aparcament.
I avui entrevistarem a l'Info Migdia Eugènia Jué, portaveu de l'AMPA del Salicru, per parlar de les dates de l'inici de les obres d'aquest centre, la fàbrica Llobet Gurí, després que la tinent d'alcaldia de gestió patrimonial passava aquesta setmana per l'Info Migdia i començava a concretar aquestes dates.
I demà divendres es fa una marató de sang a Calella, l'organitza el Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Es farà ininterrompudament durant 12 hores des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit a l'Ajuntament Vell.
I ens acompanyarà en aquest cas també Sílvia Delgado, la delegada del Banc de Sang i Teixits a la comarca del Maresme, per valorar i per conèixer els últims detalls d'aquesta marató de sang.
I entre els actes que se celebraran aquest any a Calella per recollir fons per la marató de TV3 s'hi afegirà un sopar d'antics alumnes de tots els centres educatius de la ciutat des de la promoció del 1976 fins la que es va tancar el juny passat.
Els organitzadors han començat a fer-ne difusió, sobretot per internet, esperant que es vagin confirmant assistències, doncs l'aforament serà limitat. Comencem amb el relat informatiu. Els operaris de l'empresa que està fent l'enderroc de la nau central de la fàbrica Llobet Gurí aquests dies traslladen part de la runa a la zona de l'aparcament del Far.
Segons ha explicat el tinent d'alcaldia d'Obres Públiques, els operaris faran una selecció prèvia de la runa, deixant només els totxos i maons allà a l'esplanada. Amb una màquina trituradora s'esmicolarà i es compactarà per després fer una estesa per tot l'aparcament. D'aquesta manera s'aconsegueix un terra més sòlid.
L'hem traslladat amb mateixos empreses d'enderrocs a la zona que tenim a sota el far de Calella, que fem utilitzem habitualment com a aparcament, que és de terra, i en aquí farem amb una màquina trituradora l'esmicolaran i faran una estesa i compactació d'aquestes graves resultants que dona molta més solidesa a l'àmbit on després passen els cotxes.
Ha explicat que aquesta actuació no té cost per l'Ajuntament i per l'empresa d'enderroc també és beneficiós, ja que s'estalvia el transport fins a l'abocador.
En base a això, aquest material, per comptes d'anar-ho a llançar en un abocador i després reutilitzar-lo, el reutilitzem directament perquè hem pogut coincidir els nostres interessos també amb els de l'empresa que fa l'enderroc, que ens ho fa doncs, sense cost econòmic perquè a canvi s'estalvia doncs, tot el transport amb un abocador, que també és costós. Fet directament no, però aquest tipus d'actuació ja en havíem fet una, si ho tenim present a l'entorn de la piscina municipal, que l'aparcament també era de terra i vam fer un tipus de... vam portar unes graves d'aquestes reciclades i vam compactar, i també que ho hem fet i ho hem reposat un parell de vegades a l'aparcament de la Gavina. És a dir, l'experiència de fer aquest tipus d'actuació ja la teníem.
La superfície de l'aparcament del Far és de 1.400 metres quadrats. La previsió és que estigui enllestida en 15 dies. Tal com recorda Sitja, l'Ajuntament ja ha fet servir grava reciclada per la zona de l'aparcament de la piscina municipal, també per la de l'aparcament de la Gavina.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
La tinent d'alcaldia de gestió patrimonial passava aquesta setmana per l'Info Migdia per informar sobre la previsió d'inici de les obres de rehabilitació de la fàbrica Llobet Gurí i el conseqüent trasllat de l'escola Salicru a l'equipament.
Núria Parella donava aquestes dates.
el començament de l'obra és imminent. I el dia exacte, dius el dia exacte, l'1 de desembre, el 20 de novembre, no, però entre finals de novembre i la primera setmana de desembre tot ja s'inicia, eh? Si no pot ser, doncs, a principi de curs, podria ser que ho féssim el desembre o una mica sobre la marxa ho acabarem de veure segons el ritme que vagin les obres. Jo, dir una data exacta, ara no em veig en cor. Apartament ens ha dit que no hi ha problema, que es fan trasllats, doncs, quan les obres estan, sempre que corri pressa.
Doncs, pendent d'una darrera reunió de coordinació amb el Departament d'Ensenyament, també amb la empresa pública Infraestructures, que ha fet l'encàrrec de l'obra. Aquesta és la previsió d'inici, si bé Emili ha aproximat.
Eugènia Jué, portaveu de l'AMPA del Salicru, a l'Ajuntament. L'Ajuntament els tenia al corrent d'aquestes dates? Benvinguda a l'Info Migdia.
Hola, moltes gràcies. Doncs bé, hi va haver consell escolar la setmana passada i, com veu dir, la Núria Parella ens va informar d'aquestes dates. Ens va dir que en principi això, si tot va bé i sobre lo previst, més o menys cap a finals d'any les obres estarien acabades.
Explicava, ara ho sentíem en el document d'àudio, que la tinent d'alcaldia explicava que el trasllat de l'escola fins aquí a la fàbrica Llobet Guri es farà quan, de fet, l'obra estigui enllestida, encara que això suposi que sigui a mig curs. Què en pensen des de l'AMPA?
Bueno, des de l'AMPA l'únic que podem fer és posar tots els recursos i tot el que està al nostre abast per intentar agilitzar al màxim, doncs, el trasllat, i quan el departament i direcció de l'escola es posin d'acord, doncs endavant. Vull dir, tampoc no hi tenim gaire cosa a fer aquí.
El projecte està avançant al ritme que s'havia plantejat a la comunitat educativa des d'un principi, Eugènia?
No, clar, van retard, o sigui, es va dir ja que en principi el curs em sembla que era 2017-2017, ja hauríem d'haver-nos traslladat, s'ha anat retrasant i bueno, a veure les obres, quan acaben.
En tot cas, és un retard que sempre s'ha anat explicant i donant els arguments i les justificacions a la comunitat educativa. Per tant, s'ha tingut informada i hi ha hagut un diàleg fluid i constant amb la comunitat educativa. En aquest cas, per part de l'Ajuntament de Calella, qui és el que fa, com diríem, d'intermediari entre el departament, que és el que té, en aquest cas, l'encàrrec de l'obra?
Sí, això sí, sempre des de l'Ajuntament se'ns ha anat informant de com avançava l'obra, quins eren els tràmits que s'havien de fer, per què esperaven, amb el qual, bueno, ja anàvem assabentats.
Ara mateix els alumnes de l'escola Salicru tenen a la seva disposició un servei de transport escolar per carretera amb un autobús que recull els alumnes que així ho necessiten per accedir fins a les instal·lacions. Amb aquest trasllat no serà necessari. Hem parlat amb aquest canvi, amb aquesta nova ubicació de l'escola, sempre ha sigut un dels temes que han estat sobre la taula, la mobilitat, no? La mobilitat dels alumnes. Hi haurà tres escoles molt pròximes entre si i retencions de trànsit ja n'hi ha ara. No sé si és un tema que també, en aquest cas, els pares i mares dels alumnes del Salicru han parlat, han posat sobre de la taula i han pres alguna... Creuen que s'ha de traslladar, en aquest cas, a les famílies alguna recomanació un cop es faci el trasllat?
Bueno, doncs sempre una mica intentar, jo crec que és arribar a l'escola via caminant o via bicicleta o transports alternatius que no sigui el cotxe, perquè, com tu dius, la carretera ja va molt col·lapsada i si a sobre hi afegim tota una escola nova amb 400, bueno, amb tots els alumnes i més famílies, més pares, si es fa servir un transport públic adequat, doncs arribarem bé. Si no, sí que, evidentment, col·lapsarem més tota la via.
En tot cas, Eugènia Jué, esperançats i il·lusionats amb aquesta nova escola. Ens ho recordava, també la tinent d'alcaldia. Des de l'AMPA s'havien recollit gairebé un miler de signatures demanant aquesta nova ubicació aquí a la fàbrica Llobet Guri. Després de tot aquest periple que portem al darrere, no sé si comencen a veure ja una mica la llum al final del túnel.
Sí, sembla que sí. Si ara ja les obres estan adjudicades, doncs realment ja és l'últim tram i el més gros. O sigui que sí, esperem que es faci realitat aviat.
Els alumnes, els pares i mares veuen a diari quin és l'estat actual de les instal·lacions del Salicru, però faci'ns una idea de quin és l'estat que tenen ara mateix les aules i tot l'equipament en general per fer-nos una mica la idea de la premura i de l'urgència de disposar d'aquesta nova escola.
Bé, bàsicament l'escola està vella, el que són infraestructures estan molt antigues i tampoc s'han anat reposant de noves, amb la qual cosa segueix antiga, i com que sempre està esperant l'escola nova, doncs no, diguéssim que no es renova, eh? I bueno, ara a l'escola nova doncs tindrem infraestructures noves, amb gimnasos, amb un ple de coses que ara mateix no hi ha.
Eugènia Jué, portaveu de l'AMPA de l'escola Salicru, gràcies per atendre la nostra trucada i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
Adif, la gestora d'infraestructures ferroviàries, ha iniciat aquesta setmana les obres de millora de l'accessibilitat a l'estació de Sant Pol de Mar. S'allargaran durant 6 mesos i s'executaran de forma ininterrompuda les 24 hores del dia.
El projecte inclou la substitució del paviment de les andanes, la remodelació també de les rampes de connexió amb el pas a nivell. Per qüestions de seguretat, també es col·locarà una barana per protegir l'andana que dona a banda de mar. Tindrà 1 metre d'alçada i la mateixa línia estètica que el pas de la plaça de la estació. Un element que s'ha incorporat al projecte és la restauració de l'embocadura del túnel de Sant Pol, que s'integrarà estèticament doncs al paisatge de l'estació.
I el Consell Comarcal del Maresme ha substituït el tram malmès de la canonada que subministra aigua a la majoria de municipis de l'Alt Maresme i que pertany a la xarxa que gestiona l'organisme. La incidència es va detectar a finals de juliol, però s'ha esperat a reparar-la en temporada baixa quan minva el consum.
Els treballs de substitució de la canonada es van allargar durant 12 hores dilluns i no van afectar el normal subministrament d'aigua. La incidència estava localitzada en una peça especial de la caldereia adjunta a la carretera nacional 2 al terme municipal de Santa Susana. Aquesta controla l'aigua del dipòsit general de 18.000 metres cúbics de capacitat i que abasteix, entre altres, la ciutat de Calella.
Més qüestions. Només 4 de cada 10 ciutadans han donat sang alguna vegada a la seva vida, contribuint així a les 1.000 donacions que els hospitals catalans necessiten cada dia. El repte del Banc de Sang i Teixits de Catalunya és aconseguir el relleu generacional, que els joves s'afegeixin a l'hàbit quotidià de donar sang, com ho fan els seus pares o els seus avis.
L'estat de les reserves és la referència que es pren a l'hora de determinar la urgència de les donacions. Mai en sobren, però l'òptim seria tenir la quantitat de bosses per cobrir les necessitats hospitalàries dels propers 10 dies. El retorn a l'activitat normal després de les vacances d'estiu, que van provocar una disminució de les donacions del 30%, ha permès que avui dia es tinguin reserves per 9 dies. Gairebé la situació òptima, Emili.
Entre els mesos de juliol i agost no s'organitzen actes ni campanyes de donació, que ara s'han tornat a reactivar justament aquest divendres. Demà se'n farà una a Calella. Serà una marató de donacions de 12 hores, de 10 del matí a 10 de la nit. Sílvia Delgado, tècnica del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. L'objectiu és garantir que hi hagi sang suficient en cas d'accident o d'emergència. Sílvia, bon dia.
Bon dia.
Suposo que l'objectiu d'aquesta donació és aquest, el de garantir que hi hagi sang suficient, oi?
Sí, la veritat és que nosaltres defugim de fer crides perquè vingui molta gent de cop, sinó que intentem sempre adaptar les nostres donacions a les demandes hospitalàries. Per això sempre diem que necessitem 1.000 bosses al dia i tampoc més, per evitar que els components sanguinis acabin caducant.
Són, de fet, s'han preparat 12 hores de manera ininterrompuda en què els tècnics del Banc de Sang i Teixits de Catalunya seran a l'Ajuntament Vell per fer les extraccions. L'any passat, a la Marató es van fer, per aquestes dates també, l'objectiu era arribar a 300 donacions. Mantenim aquest repte, el de les 300 donacions?
Sí, la veritat és que és un objectiu que portem un parell d'anys perseguint. Ens vam quedar a les portes, ens vam faltar, pues, si no recordo malament, 20 donants i escaig per arribar a les 300 i enguany ho tornem a intentar. De fet, aquestes fites no són per posar pressió a la població de Calella, sinó per justament intentar animar la gent i dir, bueno, som gent solidària, a Calella hi ha una tradició de donants molt gran, la gent dona molt, venim molt sovint i totes les campanyes pràcticament, inclús quan fem alguna a l'agost, de manera especial funcionen bé, per tant, quan diem hem d'assolir els 300 és perquè estem convençuts que ho podem fer. Estem en unes dates especials on Calella també està de festa i pensem que la gent sempre pot trobar pues, això 20 minuts, mitja hora màxim, que és el temps que la gent necessita per apropar-se i fer un acte solidari, no?
Justament per animar aquestes donacions s'han previst algunes activitats al llarg de la jornada. Hi haurà actuacions, també diversos obsequis, i amb això el Banc de Sant Guita Xits compta amb la col·laboració d'altres entitats vinculades aquí a la ciutat.
Sí, la veritat és que nosaltres sempre tenim entitats conegudes del poble que ens ve a ajudar i que d'un any per l'altre repeteixen, apareixen de noves, l'Associació de Comerciants, la Creu Roja, totes les regidories, sanitat, joventut i bueno, diferents grups, no? Com per exemple la gent que ve a ballar country a la tarda, que d'una manera o una altra molta gent d'aquesta no pot donar sang, però sí col·laborar en fer difusió de la campanya, i això per nosaltres ja és molt important. Si tu no pots donar sang, però pots portar una persona que, del teu entorn que pugui donar sang, doncs per nosaltres ja és un cop de mà molt gran, no? Mm-hmm.
A les 7 de la tarda hi haurà aquesta actuació de country amb l'associació El Maresme Country durant tot el dia, obsequis per exemple d'un bal, no? Per anar a buscar un gelat, gentilesa de gelateria Canapé, això serà pels 150 primers donants, i hi haurà fruita fresca per tothom, gentilesa de la Fundació Ametller. Són aquestes les empreses i també les entitats que col·laboren amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya en aquesta marató de donacions de sang, que a banda també doncs compta amb la col·laboració de Creu Roja al Maresme, de l'Ajuntament i també del Departament de Salut de la Generalitat. Parlàvem a l'inici d'aquesta entrevista que el Banc de Sang i Teixits espera que entre els seus donants també es produeixi el relleu generacional, Sílvia. No sé si per això també tindreu presència, heu tingut presència a la Festa dels Súpers, intenteu donar-vos a conèixer en aquesta població infantil perquè el seu creixement també vagi vinculat amb la conscienciació sobre les donacions.
Sí, la veritat és que nosaltres tenim un projecte que enguany, bueno, l'any que ve farà 10 anys, que és un projecte que fem amb les escoles d'aprenentatge i servei, on nosaltres, els nens, a vegades inclús de primer i segon, de primer cicle, molt petits, els fem una formació i col·laboren el dia de la campanya. Evidentment, ells no poden donar, però sí poden fer difusió i dir-los als pares que és molt important donar sang. Com deies abans, la part d'aquest projecte, que sobretot el Maresme té molt d'èxit i s'hi han sumat moltes escoles, tenim la presència també de fa uns anys a la Festa dels Súpers, on tenim un estant i un autobús on la gent que vulgui pot donar sang, no? A part de fer diferents activitats per la canalla, doncs hi haurà un autobús perquè la gent que vagi a la festa i vulgui donar sang també ho podrà fer. Llavors, bueno, com deies tu, de vegades és difícil el relleu generacional, la gent jove, doncs, de vegades quan fa 18 anys se'n recorda de moltes coses, però no de donar sang, i per això estem fent, doncs, molta difusió i pedagogia entre els nens, el col·lectiu universitari, i, bueno, a poc a poc, segur, aconseguirem baixar aquesta mitjana d'edat, no?, d'en donant estàndard al Banc de Sang i fer-lo una mica més jove.
Sílvia, abans parlaves del temps que s'hi dedica una persona que ha d'anar a donar sang, sí, i quant de temps s'està, i també, sobretot, per les persones que no ho han fet mai, que potser ho veuen amb reticència, sí, quan arriben allà, si els tracteu molt bé i els doneu primer tota la informació, com va tot?
Mira, nosaltres aprofito ara aquesta entrevista per comentar a la gent que no ha donat mai sang. El primer que fa quan arriba a la campanya, en aquest cas, és un qüestionari de salut. En allà els preguntem coses per preservar la seva salut i veure si poden o no poden donar sang. Un exemple, una persona que estigui en llista d'espera per una operació no pot donar sang. Una persona embarassada no pot donar sang. Però hi ha molts medicaments que són compatibles amb la donació, com és un paracetamol o un ibuprofè. Per tant, fem una mica de criba. Un cop fet aquest qüestionari, hi ha un metge especialista hematòleg que els pren la pressió per veure que no estiguin molt alts o molt baixos, i els mira amb un aparell. Abans fèiem una punció al dit, però ara ja no cal, és un aparell lector que mira el nivell de ferro, si aquella persona té anèmia o no. Si estem molt baixos de ferro, estem una mica anèmics, no podrem donar sang. Si tot és correcte, la persona és apta, es fa la donació. L'extracció dura molt poc, entre 7 i 10 minuts, depenent de la persona. Està feta per professionals molt aptes i el donant sempre està acompanyat d'aquest professional que el vigila constantment, li pregunta, estàs bé, et mereixes, no et mereixes... Bueno, és un acte indolor, l'agulla no fa mal i dura molt poquet. I per assegurar-nos, perquè en aquell moment per nosaltres és primordial que aquella persona estigui bé, fem un refrigeri després de l'extracció, la gent veu líquids, sobretot és molt important veure líquids després de la donació, i menja alguna cosa. Així pot estar 10-15 minuts, bueno, que la persona vegi que pot sortir d'allà tranquil·lament, sense pressa, sense córrer, però que es troba bé i ja pot marxar. Per això jo deia que tot i que l'extracció és entre 7 i 10 minuts, la donació, tot plegat, no et comporta més de mitja hora.
Dèiem que a dia d'avui el nivell de reserves s'acosta a ser òptim, hi ha reserves per 9 dies, serien les reserves generals, no? Perquè després a la vostra pàgina web teniu un gràfic que és prou il·lustratiu de cadascun dels grups sanguinis, n'hi ha un total de 8 i no tots estan al mateix nivell de reserves, diríem que el que està més fluix ara mateix seria la negatiu, i entrem a parlar d'aquesta qüestió, com segurament hi ha molta gent que no sap ni tan sols quin és el seu grup sanguini.
Vale. Mira, per començar, la gent que ve a donar sang ens ho pregunta molt, no cal que se sàpiga el seu grup sanguini. Una de les coses que fem amb la sang del donant és analitzar-la, i una de les coses que mirem és el grup sanguini i diverses malalties, no? Ens hem d'assegurar que aquella sang pot ser transfosa, que no conté cap virus, no? Mirem l'hepatitis B, l'hepatitis C, el SIDA, el sífilis i el grup sanguini. I després, aquell donant, li enviem l'analítica per correu. Ell rep aquesta analítica a casa i sabrà el seu grup sanguini. Nosaltres a la web fiquem els grups i el toc general pot ser de 9 dies, però potser tenim les reserves de la negatiu doncs, a 2 dies. No? El grup cada vegada es costa més és el 0 negatiu, és un dels grups que només té el 8% de la població catalana, és un percentatge baix, i a més és un grup molt preuat perquè és el donant universal, el que reservem per casos extrems, un accident on nosaltres no podem veure si l'accidentat i el donant són compatibles, doncs fiquem aquella bossa de ser un negatiu que sabem que serà compatible amb ell. Doncs cada dia hem d'estar revisant aquests estocatges i mirant i de vegades fent accions específiques, com poden ser trucades, a donants que tenen un grup en concret. Ara mateix animo a tothom i a qualsevol grup que demà es presenti a l'antic Ajuntament de Calella, perquè necessitem tots els grups i no volem fer una crida d'un grup perquè després pues, a la positiu no vingui i demà passat haguem de fer una crida d'aquest grup. Sí. Però sí que és veritat que l'A negatiu, el B negatiu, el 0 negatiu són grups minoritaris.
Sílvia, i el fet de ser donant té un doble objectiu, no? Potser d'una banda ser solidari i aportant la sang per la gent que la necessita, i d'altra banda perquè també la persona donant està sempre al dia amb les analítiques, no?
Sí, el que també cal explicar que l'analítica de la donació no és una analítica completa on mirem coses que de vegades la gent li preocupa, com és el sucre o el colesterol. Si una persona té colesterol, pot donar sang. Una altra cosa és que el seu hàbit de vida li pugui perjudicar la salut i hagi de millorar, no? L'alimentació o el que sigui. Però com a donant, per nosaltres, una persona que té colesterol és apta. Per tant, aquella sang per nosaltres és apta i no és una cosa que mirarem. És a dir, mirem una analítica bàsica, sobretot coses que puguin afectar la transfusió, com són patògens, virus, bactèries, que poden transfondre també una malaltia, no? Per tant, això ho hem de tenir cura, perquè si detectem una bossa que dona positiu, per exemple, doncs, per a una hepatitis B, aquella bossa s'ha de retirar, no la podem fer servir, evidentment, i a més truquem, no?, a la persona portadora i la citem amb un metge perquè iniciï un tractament. No? És una analítica important, però no és una analítica completa com la que de vegades ens fan en un CAP, on ja ens miren el sucre i diferents coses. No?
Sílvia Delgado, i ja per acabar també, són 9 edicions, no? La d'aquest any és la 9a marató de donació de sang a Calella, oi?
Sí, la veritat és que és un poble on de vegades hi ha algunes poblacions on hem deixat, entre cometes, descansar la marató un any i l'hem fet cada 2 anys perquè doncs, entenem que el teixit associatiu doncs, devia una mica de descansar, però a Calella, com de moment creiem que no hem tocat sostre, que d'un any per l'altre sempre fem nous donants, que és una mica l'objectiu de la Marató és que vingui molta gent, però que s'estreni molta gent amb la donació. Per tant, són 9 anys, i el que és més important és que són 9 anys consecutius, no?, en què venim a fer aquesta campanya, i esperem que demà, perquè algun any ens ha plogut, no?, estem en l'època de pluges, que plogui o no plogui, que la gent faci aquest petit esforç, perquè amb una donació salves vides, i això no ens hem d'oblidar, no?, que són 20 minuts, és mitja hora, l'ambient és molt agradable, amb una marató estem de festa, donem regals, fem dibuixos per la canalla, et fem un servei de guarderia, si necessites que et cuidem el teu fill per poder donar sang, cap problema. Per tant, estàs com en un ambient festiu, però darrere d'això estàs salvant la vida d'una persona que potser té un càncer, ha tingut un accident i han de fer un trasplantament de fetge. Són operacions on, a part d'un òrgan, potser també es necessiten bosses de sang, no?
Sílvia Delgado, tècnica del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Gràcies avui també per atendre la nostra trucada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
I continuem parlant també de solidaritat. Entre els actes que se celebren a Calella per recollir fons, en aquest cas per la Marató de TV3 aquest 2016, s'hi afegirà un sopar d'antics alumnes de tots els centres educatius de la ciutat, des de la promoció del 76 fins a la que es va tancar el juny passat. Els organitzadors han començat a fer-ne difusió per internet, esperant que es vagin confirmant assistències, doncs l'aforament, Dolors, serà limitat.
Miquel González és un dels promotors d'aquest sopar solidari que tindrà lloc el dissabte 3 de desembre a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri. La convocatòria s'adreça a exalumnes de l'Institut Bisbe Sivilla, de l'antic Fòrum, les escoles Salicru, Minerva, Escola Pia i Lestonac i també l'Escola Freta. Ha explicat d'on parteix la idea de convocar aquesta gran trobada d'exalumnes i vincular-la a la Marató de TV3, que es dedica enguany a l'ictus i a les lesions medulars i cerebrals traumàtiques.
Amb companys de la mateixa quinta, doncs, bueno, resultava que fèiem 40 anys i dèiem que feia temps que no es feien sopar d'aquests multitudinaris de lo que és l'institut. Això va començar amb la idea de l'institut, vaig anar a l'Ajuntament a comentar-ho, i llavors amb el tema de companys del Salicru, que també a la fàbrica Llobet s'està fent l'escola Salicru, van donar la idea de que també féssim alguna cosa així. Vaig dir, home, jo no tinc temps d'organitzar tants sopars, fem-ho tot junt, no? I mira, i al final vam dir, sopar d'exalumnes de Calella. Com que era molt a prop de la Marató, va donar la idea a algú de dir, si posem un sopar solidari per la Marató, i dic, pues venga, va, i va començar a fer-se més gran. Per això fins ara no s'ha acabat de fer la divulgació grossa, perquè volíem tenir clar el que volíem fer.
El sopar solidari reunirà exalumnes de 40 promocions escolars de Calella des del 1976 i, tenint en compte que l'aforament de la sala és limitat, es demana que es vagin confirmant assistències. En primera instància, a l'esdeveniment que s'ha creat a la xarxa social Facebook, que permetrà així poder concretar el preu del sopar, encara que es calcula que rondarà els 20 euros. Durant la festa dels 40 es farà sonar el rànquing de les 40 cançons més votades pels assistents.
La idea és que la gent pugui votar 3 cançons que li agradin i fer com una llista de 40 cançons, no? I com tota la idea inicial venia de que molts del comitè fèiem 40 anys, doncs, bueno, dèiem, pues, que sigui la festa dels 40, també, no? I posar 40 cançons, com a mínim, que n'hi haurà més, potser, però aquestes 40 que siguin escollides per tothom, no?
Hi haurà actuacions i altres sorpreses per amenitzar la festa en la que s'espera reunir unes 400 persones.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
El temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra.
Avui continuarem amb una situació meteorològica marcada per la nuvolositat abundant, formada per núvols baixos, però de precipitació poqueta. Si s'escapa alguna roïna, doncs ja serà molt, 4 gotes, un petit ruixat, però d'entrada fenòmens ben poc destacables. D'entrada s'espera que les temperatures es mantinguin semblants a les d'ahir i, per tant, les màximes quedaran al voltant dels 19-20-21 graus a molt estirar. Pel que fa als vents, seran fluixos, bufaran de component variable, la situació marítima no cal dir-ho, molt tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà tindrem més estones amb sol i, per tant, les temperatures diurnes pujaran una mica.
Fins aquí l'Info Migdia d'avui dijous 20 d'octubre del 2016. Ara us quedeu amb notícies en xarxa migdia, edició migdia, i a les 6 de la tarda i a 7:45 amb la represa també de les notícies locals. Adéu-siau.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.